opta al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Gran Clot dels Oms Chardonnay 2011. Millor vi de l'Estat i 8è millor vi del món al certamen Chardonnays du Monde. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Fonda Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, espais tranquils i la millor de les gastronomies. Fonda Montseny, plaça Trunes número 1, a Breda, Girona. 972 16 02 94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fondamontsenybreda.es. Fonda Montseny. Tu decideixes.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Quasi 7 minuts passen de les 11 en punt del matí. Si us acabeu d'incorporar en aquestes sintonies, la de Ràdio Estel, la de Ràdio Principat d'Andorra, obrim una nova edició d'aquest programa. Això és Trotamundos. Des d'ara i fins a 1 en punt de la tarda parlem de gastronomia i enologia en aquesta edició 497 d'avui dissabte 29 de març de 2014. Molt bon dia. Com sempre, fem un ràpid recull dels protagonistes, de les temàtiques que passaran per aquesta antena fins la una en punt de la tarda. En uns instants anem fins la Barceloneta, parlarem de dos aspectes importants. El gastronòmic, amb un restaurant centenari, el Can Soler, de seguida estem amb el Josep Maria García, i també de la presentació que s'està produint en aquests instants del llibre La Barceloneta, guia d'història urbana. Avui en el sector enològic parlarem de vins molt diferenciats, un vi de la denominació d'origen Rías Baixas, Bodegas Chaves, i també de la zona del Penedès, celler A.T. Roca. L'establiment Marídame també avui tancarà aquesta edició de Trotamundos parlant de maridatges, podríem dir, diferents, atrevits. Serà una de les temàtiques que també tractarem en aquest espai de ràdio, que passarà també per tractar la conveniència del consum d'oli d'oliva, oli excel·lent d'aquí de Catalunya. I també una de les temàtiques que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos és un element gastronòmic que té molt a veure amb la bona cuina. Són els ganivets. Avui parlarem de cuchillos japoneses. .com. Aquesta és la plana que defineix l'efectivitat dels ganivets Osho. Bé, doncs som-hi, ens hi posem, obrim doncs aquesta edició de Trotamundos 497. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Des de 1903, donant bon gust a Barcelona. Can Soler, la cita clàssica de la ciutat per degustar la millor cuina catalana i marinera tradicional i noves tendències. Restaurant reconegut internacionalment on la cuina es converteix en màgia i en història. Montalbán, Miró, Tàpies, Segarra, Rossinyol, Can Soler ha servit el millor als millors. Vine a conèixer-nos al carrer Sant Carles 4 de Barcelona. Reserves al 93 221 50 12 i també des de cansoler.cat. Can Soler, cuina amb història, el bon gust de Barcelona. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the
love light carry, let the love light carry. Molt bé, doncs arrenca aquesta edició de Trotamundos. Avui, tal com us dèiem en el nostre breu sumari, comencem, i és un plaer començar aquesta edició de Trotamundos en el barri entranyable de la Barceloneta. I la veritat és que pocs barris de Barcelona poden presumir de conèixer amb tanta exactitud els seus orígens i la seva història com a barri de la ciutat de Barcelona. La Barceloneta, aquest és el títol del llibre que, per cert, en aquests instants s'està fent la presentació. La Barceloneta, guia d'història urbana, escrit per el Daniel Venteo. Una interessant obra que porta, doncs, la història d'un dels barris més emblemàtics de la ciutat de Barcelona, en el que el sector gastronòmic, doncs, té un paper fonamental. Al llarg d'aquesta setmana, el Daniel Venteo participava en aquest espai de ràdio i ens explicava coses realment molt interessants. Per exemple, del sector gastronòmic, així en parlava.
La Barceloneta ha fet de la gastronomia, dels restaurants, un dels de la seva personalitat urbana. Els xiringuitos ja formen part de la història, però tots hem anat a sopar alguna vegada descalços, òbviament, sobre la sorra, en aquells restaurants que hi havia a la platja i que la Barcelona Olímpica va esborrar, com també va esborrar les últimes barraques, els últims esdeveniments de barraquisme en aquella zona. Per sort, la Barceloneta encara conserva la seva aposta per la gastronomia de qualitat a través de moltíssims restaurants pràcticament centenaris i que es conserven sobretot a bona part de l'antic passeig nacional, l'actual passeig Borbó, i que fan de la Barceloneta un espai de cultura gastronòmica en el millor sentit de la paraula.
Eren paraules del Daniel Venteo, és l'autor d'aquest llibre, La Barceloneta. Anirem sentint declaracions, però ja que estem en aquest sector gastronòmic, home, un dels, evidentment, restauradors, doncs, que porta una estoneta, una estoneta instaurat a la Barceloneta, una estoneta molt llarga, tant com més de 100 anys. És el Josep Maria García, és el responsable, el defensor, el que cada dia disfruta, gaudeix i també, per què no dir-ho, pateix, no?, amb la feina, dura feina, doncs, de fer i de portar a terme un restaurant com és el Can Soler. Josep Maria, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Miquel, com estem?
Molt bé, encantats de tenir-te entre nosaltres. Jo deia, doncs, Josep Maria, que en aquest sector de la gastronomia es disfruta i es pateix, també,
Home, sí, hi ha moltes... Sí, hi ha moltes satisfaccions, però hi ha molts patiments. Satisfaccions perquè veus que la gent ve recomanada, surt encantat, que tornarem durant molts anys, moltes generacions que van continuar venint a casa nostra. I després els patiments perquè tot surti bé, perquè hi hagi cap problema. I bueno, jo sempre aplico el mateix, fes el que vols que et facin a tu, i això correspon a una sèrie de inconvenients, però vull dir, sí, suar una mica per dir alguna cosa, no?
Per tant, tu, quan surts a dinar o a sopar fora del Can Soler, una mica el que busques és un restaurant que et tracti com tu tractes en els teus clients.
Sí, de més de menys. Ja en tinc uns quants que són amics de força d'entrenari, i bueno, sé el que em faran, sé que em tractaran com jo tracto els meus clients. Vull dir, simplement això és molt fàcil. És molt fàcil, vull dir, que la gent estigui a gust, se senti còmoda, no enganyar-los, la màxima qualitat, i ja està, no és més complicat que això. Jo, Can Soler, crec que és un restaurant per la gent que sap menjar i disfruta menjant i valora l'esforç que hi ha, perquè hi ha una cuina, hi ha una sèrie de personal, que jo sóc el capità per dir alguna cosa, però tots remem a la mateixa vegada. No portem un barco, jo sóc el capità perquè em toca manar, però ha de ser un equip, perquè sense un equip doncs no funciona res, no? Mm-hmm. O sigui, cada un va per la seva barqueta, remant independentment, el barco no el tirem endavant mai.
La història del restaurant Can Soler comença a arrencar l'any 1903, crec que és una mica sí. El tret de sortida, no?
Vull dir, com a restaurant de la Barceloneta és el més antic de Barceloneta, perquè a més eren o sigui, havien sigut tavernes o bars, però jo crec que com a restaurant el més antic és Can Soler. Amb 110 anys d'història, ja.
Exactament. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Amb una zona de Barcelona, el barri de la Barceloneta, doncs, que encara comporta un caràcter molt particular, un caràcter que jo crec que el configureu les persones que hi viviu o hi treballeu, aquest barri de pescadors. De fet, home, no tots els barris tenen aquest interès des d'un punt de vista periodístic, com és el... s'han escrit molts llibres, no? Un mes, doncs, s'ha escrit la Barceloneta,
molt.
No?
Ha parlat, molta gent ha parlat i ha escrit a la Barceloneta, òbviament, és un barri mariner, llavors això que comporta, doncs, una cuina marinera. O sigui, jo crec que és una cuina marinera catalana, diguem-ho així, no?
Uh-huh. Precisament li preguntaven, no?, en el Daniel Venteo, que per què escrivia aquest llibre, un llibre més de la Barceloneta. Jo crec que no, és un llibre realment molt il·lustrat, amb fotografies molt interessants. El Daniel Venteo ens explicava el següent.
Sí, és un projecte editorial en què hem estat treballant en els últims anys i es tractava tant de recollir la història de la Barceloneta al llarg del seu quart de mil·lenni d'història, com també tots aquells testimonis gràfics, tant de col·leccions públiques com privades, que permeten posar, doncs, diríem, noms i cognoms a personatges, carrers i també institucions del barri de la Barceloneta.
La veritat és que aquesta tradició de baixar a la Barceloneta, encara es diu, a fer un bon arròs, Josep Maria, encara es manté, a Barcelona?
Sí, no, està clar.
La veritat no, és que...
Bueno, degut a això, que potser tenim més cultura del peix, no? No dic que n'hi hagi restaurants que ho facin com nosaltres, el millor. Això no té res a veure, però potser sí la proximitat del mar i la cultura durant molts anys dels pescadors, que molts plats estan trets dels peix de la barca, no? El suquet, un suquet de la barca, és un suquet que van sortint els pescadors de la barca, però simplement amb una mica de peix bullit, per fer-ho breu, diguem-ho així, a vegades, i després el peix que hi havia a la barca. Això era un suquet de la barca amb patates, i tal, era un ranxo de boc, no? Allò s'ha convertit en un suquet de peix, i d'aquí es va arribar també a la sarsuela i tota la història, però tot prové d'això.
Sí. Un restaurant històric, 1903, arrenca la història del Can Soler i fins aleshores i a l'actualitat és un restaurant que, Josep Maria, diuen els entesos que es poden menjar els millors arrossos de Barcelona, els millors suquets... Home, precisament...
Això diuen.
Això diuen, no? Si ho diuen és per alguna cosa.
Home, també hi ha una pàgina web del desaparegut amic Màfia Mundaban, que diu que possiblement els millors arrossos, els dosos del Mediterrani, es mengen a Can Soler. Mm-hmm. Era un gran gourmet, un gran gourmand, i jo crec que sabia del que parlava, no?
I tant. Allà on estigui, estic convençut de que ja deu haver localitzat el seu restaurant preferit, eh?
Segur, però clar, com l'arròs amb espardenyes que es prenia aquí, no crec això... que perquè anava en troll, vols dir?
Això ja no
ni
ho sé.
Ni les suquetes de pernil, ni les sapies amb tomàquet, no?
Déu-n'hi-do. Escolta, una mica és la concepció, no?, d'un menú en el Can Soler, fer un pica-pica inicial de productes realment molt seleccionats i després concloure amb un plat potser més contundent, un suquet, un
arròs, un suquet, exacte, un peix al forn amb patata i ceba, o simplement a la panxa. Tot és el peix i el marís és fred del dia, és de resorció diària, i llavors la gent el que vol és això. Moltes vegades, compra molt turbó, no n'hi ha per què, perquè el turbó no m'ha semblat correcte per casa meva, i si no és per casa meva, menys per vosaltres. Si jo no l'accepto, com n'hi ha de donar amb els que ens paguen la nòmia, per dir una cosa, no? Però jo al meu equip sempre ho dic, i els dic, que tenint en compte que els que jo no us pago la nòmia, jo simplement reparteixo els diners que els clients d'aquesta casa ens deixen, i llavors que paguen per un servei, i òbviament llavors això jo sóc l'encarregat de repartir, però jo no tinc una màquina a fer diners, sinó que són els clients els que gràcies a ell tinc, no?
Mm-hmm. Efectivament, és una visió molt, molt simple de veure les coses, però és que és la realitat.
No, és pura i dura realitat, jo que no ho veig així va malament, no?
Sí, sí, Exacte, exacte. En fi, és la realitat d'aquest restaurant. Can Soler està a la Barceloneta, al carrer Sant Carles número 4 de Barcelona. Un cop més, nosaltres us diem a vosaltres que, en definitiva, una mica, si escolteu aquest espai de ràdio, és perquè us agrada la gent que hi participa. Us expliquem històries gastronòmiques, enològiques, doncs realment que creiem que valen la pena viure i disfrutar i gaudir. I, evidentment, aquest restaurant Can Soler doncs val la pena, doncs, que qui no el conegui segui les seves taules, no? Ja veureu que ens donareu la raó, no? Doncs la gastronomia és un element molt, jo diria que és un element molt cuidat en aquest espai, en aquest restaurant, eh? Carrer Sant Carles, número 4 de la Barceloneta. Tenen un telèfon d'informació de reserves, aquí el teniu, 93-221-5012, 93-221-5012, i una plana web, cansoler.cat, cansoler.cat, que efectivament es pot veure tota la història que representa aquest restaurant, més que centenari, a la ciutat de Barcelona. En aquest barri de la Barceloneta, que qui viu, qui ha nascut, realment en parla amb molt d'orgull.
Sí, la Barceloneta és un barri en què qui és nascut a Barceloneta ho viu amb un orgull. És obvi que cada barri de la ciutat té la seva personalitat i, per tant, tots ens sentim orgullosos de ser barcelonins, però alhora de ser graciencs del barri del Born o del Poble Nou, del Clot. La Barceloneta té un esperit realment molt, molt fort. La Barceloneta es viu a la pell, la Barceloneta es viu a la sorra, la Barceloneta es viu al sol, la Barceloneta es viu, és un barri d'olors, és un barri, tu has dit molt bé, de pescadors, és la Barcelona pesquera.
I la Barceloneta es viu i es veu i es prova en els plats del Can Soler, no, Josep Maria? Podríem concloure així.
Home, i tant, sí, a veure, nosaltres també subministrem d'una llotja que hi ha a la Barceloneta, que molta gent no coneix, però aquí hi ha una llotja de peix i que es porten gambes, es porten peixos d'aquí, no fa falta anar a Palamós a buscar gambes, sinó que en tenim una d'igual, i no vull esmereixer la Palamós, però vull dir, totes surten del mateix lloc, com que diu, no? I jo crec que tenim molt bona gamba, tenim, i la gent, pescadors, jo tracto molt amb ells. Bueno, pescadors, òbviament, que estimen el seu ofici, com jo el meu, no? Són oficis durs, perquè quan, per exemple, la gent d'aquí en celebrar alguna cosa, nosaltres estem treballant, no? Però ho fem amb ganes, no? Jo sempre dic que tinc la sort de tenir una feina que m'agrada fer-la, disfruto fer-la, i a vegades guanyo algun caler. I amb això jo crec que ojalà tothom poguéssim escollir la feina que voldríem fer, que jo crec que tothom aniria millor, no? Vaig al meu punt de vista. Ja sé que és una utopia el poder escollir la feina que tu vols, simplement perquè t'agrada fer-la, jo crec que les coses anirien molt millor. No hi hauria de patir, és ganes de plegar. Bueno, és el meu pensament, eh? Jo, un fotògraf, i cada vegada penso coses més rares, no? Però bueno, ho he pensat tota la vida.
En fi, Josep Maria, ha estat un plaer, com sempre, que participis amb nosaltres a difondre la nostra cultura gastronòmica, que en definitiva és una riquesa que tenim aquí a Barcelona, en concret en aquest barri de la Barceloneta, un restaurant que, per cert, forma part també de la Barceloneta Cuina, eh?
Aquesta,
exacte, aquesta associació, doncs, que porteu a terme...
Sense ànim de lucre, per donar a conèixer, doncs, això. Que hi ha una sèrie de restaurants que doncs, intentem fer-ho el millor que puguem o el millor que sabem. No? I també una altra cosa que és per comentar, perquè ho sàpiguen, que també tenim un correu electrònic, que és cansoler@cansoler.cat, o si algú vol fer la reserva a través del correu electrònic.
Doncs aquí ho teniu, cansoler@cansoler.cat, la plana web cansoler.cat i el telèfon d'informació de reserves 93-221-5012. Utilitzeu-lo perquè val la pena, de veritat. Baixeu a fer un bon peix, un bon arròs, uns entrants en aquest restaurant centenari de Barcelona i us atendrà el Josep Maria García amb part del seu equip i quedareu absolutament encantats. Josep Maria, una forta abraçada i gràcies.
Igualment, Miquel, i bon dia.
Cuida't
molt,
sense un altre.
Bon dia.
Un restaurant que val la pena, sens dubte, eh? Un bon amic d'aquest espai de ràdio. quants periodistes, quantes persones amb una importància realment rellevant a nivell nacional i internacional han passat per les seves taules, i el Josep Maria, doncs, que tan important és per ell una persona absolutament anònima com els més famosos dels famosos, això us ho puc ben garantir. Restaurant Can Soler, avui obrint aquesta entrega de Trotamundos, fem una pausa. Avui us hem de parlar encara de vins de Galícia, uns olis extraordinaris de Catalunya, eh? Avui també passarà l'amic Agustí Torelló Civil. Acaba d'obrir una aventura enològica, eh? AT Roca, uns vins també extraordinaris. Avui fa la presentació, per cert, en aquest espai de ràdio, i properament la farà la propera setmana, Alimentària 2014, eh? I avui també parlarem de maridatges. No marxeu, això és la sintonia de Ràdio Estel, connexió Ràdio Principat d'Andorra. Fem pausa i seguim.
Des de 1903, donant bon gust a Barcelona. Can Soler, la cita clàssica de la ciutat per degustar la millor cuina catalana i marinera tradicional i noves tendències. Restaurant reconegut internacionalment on la cuina es converteix en màgia i en història. Montalbán, Miró, Tàpies, Segarra, Rossinyol, Can Soler ha servit el millor als millors. Vine a conèixer-nos al carrer Sant Carles 4 de Barcelona. Reserves al 93 221 50 12 i també des de cansoler.cat. Can Soler, cuina amb història, el bon gust de Barcelona.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
La Casa Màgica, el gran museu de la màgia on descobriràs la col·lecció d'un empordanès il·lustre, l'il·lusionista Xavi, el museu de la il·lusió i la curiositat amb 15 anys d'història a Santa Cristina d'Aro. La Casa Màgica, 972-83-7209. Vine i et sorprendràs.
El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat. Assaborir el millor de la nostra terra mentre gaudim d'un magnífic paisatge històric. Aquesta és la millor recepta. Vine a tastar-la al restaurant La Fortalesa d'Hostalric, una antiga fortalesa restaurada que conserva tota la tradició perquè els teus esdeveniments siguin únics. Si busques un lloc per celebrar la teva boda, deixa de buscar. Els nostres salons, la nostra cuina i el nostre paisatge seran el marc que sempre havia somiat. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, Avinguda Fortalesa sense número, Hostalric, telèfon 972-86-41-22. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, el teu paisatge, la teva cuina.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Pues seguimos, continuamos adelante. Esto no ha hecho más que empezar. Extraordinario restaurante del que acabamos de hablar. Bueno, pues vamos a maridarlo con un extraordinario vino. Veréis, hemos escogido un vino de la denominación de origen Rías Baixas. Nos vamos a Galicia. Un vino realmente excepcional, con carácter. Una bodega que, por cierto, fue una de las fundadoras, hace ya años, de la denominación de origen Rías Baixas. Creo que fue la segunda que participó en esa fundación de la denominación de origen de ese consejo regulador, ¿eh? Bodegas Chávez, hoy queremos hablar y hacer protagonista a un vino realmente que quien lo prueba se hace, yo creo, asiduo, ¿eh? Castel de Fornos, ¿eh? Castel de Fornos, hoy queremos analizarlo con su responsable. Pepe Chávez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenéis esta característica, ¿eh? Quien prueba vuestro vino, el Castel de Fornos, realmente repite, ¿eh?
Hombre, siempre la verdad para gustos, pero bueno, lo que intentamos es que el producto sea siempre de primera línea para que de alguna manera pues convenzamos, que se convence al cliente que el producto pues demuestre su calidad.
Uh-huh. Bueno, yo decía, Pepe, que creo que fuisteis la segunda bodega, ¿no?, que participó, sí, en esa fundación del Consejo Regulador.
Bien, somos una de las bodegas más antiguas en la zona de del Salnés, y después cuando se creó la Administración de Origen somos igualmente el número dos en orden de inscripción de bodegas. Participamos en la creación de la Administración de Origen, fuimos miembros fundadores, porque aparte de eso pues estuvimos pues ayudando a redactar un poco las normas y tal de la denominación.
Una bodega que nace en el año 1955, desde entonces, bueno, elaborando vinos bajo esa zona, ¿no? Una zona muy concreta. ¿De qué variedades básicamente os nutrís?
Bien, en la zona del Salnés predomina la variedad Albariño, o sea, 100%. Hay otras variedades, pero son en cantidades muy pequeñas. Y por eso aquí cuando se ha replantado, cuando se han sacado las variedades híbridas que había, se ha replantado con la variedad Albariño. Por eso las botellas que ponen Albariño, figura como Albariño en la botella, es que es 100% Albariño.
Bueno, varietales, como es el caso de ese Castel de Fornos, Albariño, un vino con un aroma a frutas, tiene alguna percepción de cítricos. Es un vino, ¿cómo lo podríamos definir, Pepe?
Bien, es un vino que es un vino fresco, es un vino que se nota mucho el tema de manzana y además con dejes cítricos. De ahí que es un vino pues fresco, que acompaña muy bien todo lo que son pescados, mariscos y alguna carne blanca, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso es un vino que tiene una duración, es un vino que dura en botella, precisamente por la capacidad de tártrica que contiene el vino. Es decir, que mantiene una acidez que se hace conservar el vino por 3 o 4 años en botella.
Por tanto, va a ir evolucionando ese vino siempre y cuando se conserve en condiciones óptimas, ¿no? Evidentemente. Claro, esa complejidad, a veces esos vinos ya con más carácter, como es el Castel de Fornos, yo no sé si es apropiado, Pepe, decantarlo previamente antes de probarlo.
Claro, todo depende del tiempo que lleve de botella. Es decir, un vino del año, es que si se embotella un vino que se embotella en abril o en mayo, ese vino al año siguiente efectivamente habría que decantarlo por aquello de que se oxigene. Es decir, al tener mucho tiempo en botella hace como se hace un poco reducción por falta de oxígeno. Entonces a veces si el vino es de una campaña, de una cosecha anterior, pues el vino está bueno, lo que necesita es un poco el aireo. ¿Para qué? Para que pierda que gane ese tiempo, esa reducción, que se transforme en oxigenación con el aireo.
Bueno, hoy estamos hablando del Castel de Fornos, un vino elaborado por esas bodegas Chávez. Evidentemente tenéis otras referencias, pero muy probablemente ese Castel de Fornos es, aparte de ser un vino premiado, déjame que diga, históricamente también premiado, tenéis otras referencias, por ejemplo, Cinco Islas, Flor de Castel, Ponte da Barca, Viña Barrantiños, en fin, tenéis una amplia selección, pero quizá el Castel de Fornos es quizá la bandera con la que ondeáis más orgullosamente, ¿no?
Bien, esta es nuestra primera marca con la que se empezó, y entonces lo que pasa es que para diversos mercados a veces hay que crear otras marcas, o bien sea porque en el extranjero, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, pues una empresa te comercializa un producto que la registra en ciertos estados y ya no puedes entrar con otra empresa con la misma marca. Necesitas tener unas marcas paralelas para que luego, es decir, para en caso de ampliación de mercado, pues tener pues para distinguir el producto, que es por eso otra marca.
Déjame que diga que también esta próxima semana, ¿no? Pasado mañana, sí. Ya lunes, estáis aquí en Barcelona, estáis en la Feria Alimentaria 2014, en la presentación de esos vinos, estáis en el pabellón Intervín. Creo que compartís, espacio con la denominación de origen, Rías Baixas.
Sí, bueno, vamos en el pabellón de la denominación de origen Rías Baixas. Estamos a 9 stands, amparados por el tema de denominación de origen, irán 9 bodegas que estarán en el pabellón este de Rías Baixas.
Uh-huh. En Intervín, denominación de origen, pabellón Intervín, en ese stand de Rías Baixas, 9 bodegas, aparte pues que vais a poder, imagino también, probar vuestros vinos, ¿no? En el caso de Bodegas Chávez, imagino que se podrán probar una selección de quizá los productos más significativos de tu bodega, Pepe.
Pues claro que sí, o sea que, bueno, llevamos un producto precisamente para dar a probar y que la gente pues vuelva a tocar los vinos el que no pudo haber conseguido pues en el mercado, pues allí podemos dárselo a degustar.
Hombre, es un momento muy, muy adecuado, ¿no? Ferias de la potencia, de la difusión, no solo nacional, sino a nivel internacional, como es Alimentaria, aquí en Barcelona, yo diría que es una oportunidad única para dar a conocer los productos y, en definitiva, el trabajo que estáis haciendo día a día, que es un trabajo muy vocacional, duro, apasionante, ilusionante, pero que, vamos, que no deja de ser un trabajo, ¿no, Pepe?
Bueno, es un sacrificio, porque de alguna manera son 4 días ahí que, vamos, que tienes que estar, porque, hombre, la cosa es que intentamos siempre captar algún mercado nuevo del extranjero, por ver que aquí esto ya está un poquitín bajo la cosa y habrá que buscarse otros horizontes. De hecho, ya, hombre, estamos exportando ya a varias zonas. Y entre otras, pues bueno, ahora hemos sacado un nuevo formato de envasado, que es la botellita esta pequeña de cáteres de aviones, y ya estamos confinando en la zona del Caribe. Uh-huh. Y bueno, hay que buscarse siempre otros nichos de mercado, porque, hombre, aquí está un poquitín la cosa bastante fea.
Ya, poco a poco, ¿no? La verdad es que es un momento complicado, pero bueno, si se hacen bien las cosas, uno sale adelante. En cualquier caso, hombre, esa marca, ese sello de garantía, que es la denominación de origen, que os da la denominación de origen, aparte de vuestro sello personal, de la historia y del trabajo, bueno, con esos dos sellos, uno, la verdad es que la gente os tiene en cuenta, ¿no?
Bueno, hay que luchar mucho, es decir que esto no viene dado, hay esa base de trabajo, y sobre todo las empresas pequeñas, estas empresas familiares, que lo que se hace es prácticamente de boca a boca, que no hay otras capacidades para llegar, pues, hombre, siempre tardas más, después te aguantas porque ya no viviste esas historias, y entonces, bueno, pues vamos estando ahí todavía, decía el otro.
Bueno, y por muchos años, Pepe, seguro que sí. Bueno, y amigos, queríamos acercarnos en ese maridaje que hemos hecho con una buena gastronomía, con ese vino extraordinario, denominación de origen Rías Baixas, si tenéis ocasión de verdad probarlo, merece la pena. Castel de Fornos, quedaros con ese nombre, Castel de Fornos, un albariño 100% monovarietal, que además, bueno, pues se puede, tal y como nos ha explicado su responsable, Pepe, guardar y va evolucionando, ¿no? Quizá dentro de unos años nos encontramos con un vino diferente, ¿no? Es ahí el milagro de los vinos. Recordar, si los queréis conocer particularmente, directamente, probar esos vinos, están en Alimentaria a partir del próximo lunes en el pabellón Intervín, en el pabellón, en el stand de Rías Baixas, compartiendo espacio con otras bodegas de esa denominación de origen. Pepe Chávez, ahí nos vemos. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Gracias y muy buenos días. Un fuerte abrazo, Pepe. I'll never be missed.
I need that person much worse than just bad. Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi, 973 23 13 64.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Paco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
Som-hi, doncs, seguim amb més temàtiques en aquesta edició de Trotamundos fins a la 1:00 de la tarda. Diuen els entesos que una bona cuina no es pot considerar sense el indispensable paper del bon oli d'oliva. En aquest sentit, sabeu que periòdicament donem a conèixer productes elaborats aquí a Catalunya amb una qualitat indiscutible. És el cas dels olis de la cooperativa de Bellaguarda. A la zona de les Garrigues treballen amb una de les varietats, podríem dir, típiques, autòctones, més tradicionals, com és la varietat arbequina. Avui en parlem, volem analitzar les característiques d'aquests olis molt particulars i ho fem amb un dels membres d'aquesta cooperativa Bellaguarda, que és el David Rosés. Avui ens visita aquí als estudis de Ràdio Estel. David, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, encantat d'estar
amb
vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte i parlar d'aquestes joies que feu des de la cooperativa. Escolta, com han canviat els productes de cooperativa? 10 anys enrere, 15 anys enrere, no es podien comparar amb la realitat d'ara, no?
Sí, jo diria que s'ha donat més importància, jo diria, en els darrers anys, el tema de la comercialització, sobretot. Jo crec que les cooperatives, i concretament les cooperatives de la zona de Garriga, i concretament la nostra cooperativa de Bellaguarda, el producte sempre l'ha treballat bé. Perquè el que fa és, com bé tu has dit, és un oli de categoria de més verge extra, de varietat arbequina, i l'únic punt, el millor, que sempre està una mica coix respecte d'altres, potser productors, perquè les cooperatives, si d'alguna cosa sempre hem mancat una mica, ha sigut del factor comercialització. I des que ens hem posat una mica a fixar-nos, a més, amb el tema de comercialització, amb el tema dels envasos, doncs el que hem fet una mica és agafar una mica aquest plus, que és el que ens faltava, que és que, en definitiva, un bon oli no només entra pel sabor, que és molt important, sinó també des de la presència que pot tenir a la botiga, per exemple, o a la mateixa cooperativa quan la gent va comprar.
Hauríeu de veure la cara del David quan parla d'oli, perquè se t'il·lumina. A tu t'entusiasma aquest sector,
Realment sí. Curiosament, a mi m'ha vingut això a través de la meva dona. La meva dona va néixer i és de Bellaguarda, i ha sigut gràcies a ella que a mi m'ha fet agafar la passió per l'oli d'oliva verge extra. Jo me'n recordo abans de conèixer-la amb ella, amb el tema dels olis, jo tenia un coneixement molt general, com tenim la major part de les persones, no? Que a vegades el tema de l'oli està allà, oli, però moltes vegades no sabem diferenciar a vegades l'oli d'oliva, no sabem diferenciar les categories, un verge extra, el millor d'un verge o d'un refinat, o inclús a vegades, si ens parlen aleshores d'olis de llavors, no sabem molt bé quina diferència hi ha entre un oli d'oliva o un oli de llavors, però saber que un oli de llavors és l'oli de girassol o de soja o de blat de moro, i que no tenen res a veure, per exemple, amb un oli d'oliva verge extra, perquè aquests tipus d'olis de llavors tots s'han de refinar per que siguin finalment comestibles, per l'ésser humà. I bé, i tot ha vingut una mica, doncs, certament a través de la meva dona, i d'aquí una mica la passió per l'oli d'oliva verge extra.
Una passió, doncs, que, home, està avalada per treballar amb una cooperativa que jo crec que és tot un privilegi treballar-hi, és quasi centenària, no?
Sí, la cooperativa va ser fundada en l'any 1921. De fet, en l'any 2011 vam celebrar els 90 anys de la cooperativa, i ho vam fer també amb el llançament d'una marca que era el 1921 Bellaguarda, que avui potser parlarem més de les trilles, però el 1921 Bellaguarda va sorgir per celebrar el 90 aniversari de fundació de la cooperativa, que és un oli també monovarietal arbequina, que bàsicament és de la primera a segona setmana de collita, i es caracteritza per ser un oli molt frutat, sense filtrar, molt intens, molt marcat, normalment el tema del picant característic de l'arbequina, i bàsicament per acompanyar en cru. I amb un envàs molt maco, precisament per regal, allò que parlàvem de que les coses ens entren també per la vista.
Sí, sí. És evident, doncs, que també els productors d'oli, doncs, cada cop es dona més importància també, paral·lelament als de vi, a la imatge, no? Imatge exterior, al color de vidre, que aquí sí que té una influència determinant, no?
Sí,
jo crec que amb la conservació de l'oli.
Aquí sí, t'hem portat exacte un envàs de mig litre de les Trilles. Aquesta és una ampolla, diguéssim, més aviat premium, li diem Fiorentina, colorejada, perquè a l'oli té uns grans enemics, com som la llum, les diferències de temperatura molt acusades, o molt alta temperatura o molt baixa, també la humitat, és a dir, la presència o no d'entrada de port d'aigua, i finalment l'oxigen. Aquests quatre elements realment ens poden malmetre un bon oli si durant tota la fase, des que tenim l'oliva a l'arbre fins que tenim l'oli d'oliva verge extra a l'envàs, no som curosos. És a dir, per obtenir finalment un bon oli d'oliva verge extra hem de cuidar totes aquestes fases, des que l'oliva està a l'arbre fins que l'oli el tenim a l'envàs i el posem finalment a disposició del consumidor final.
Des del teu punt de vista, tu ets una persona que ja entén molt d'olis. Què aporta l'arbequina en aquest ampli ventall de varietats que tenim en el nostre país, que són multitud, no?
Home, jo diria que l'arbequina sempre ha sigut una varietat molt apreciada, almenys aquí a casa nostra, primera perquè és la que té la superfície més extensa de conreu a Catalunya. També tenim, és cert que tenim altres varietats. L'arbequina és tan extensa que no només la trobem en comarques del sud de Lleida, sinó que tenim en moltes comarques del nord-est de la província de Tarragona. I el que té, com totes les varietats d'oliva, té una empremta, el que es diu l'empremta dactilar, és a dir, el que és l'analítica organolèptica molt, molt concreta, que es caracteritza sobretot per la picor. És a dir, nosaltres quan fem un tast, per exemple, d'olis, en funció de la varietat, hi ha coses que es poden remarcar més o menys. Tenim que quan el que fem és un tast d'olis, doncs, què notem, bàsicament? Ens fixem en l'aroma, i aquí captem el fruitat, si és un fruitat madur, un fruitat verd, en funció que l'oliva sigui més verda o més madura. I després, quan ja el tenim en boca, podem captar bàsicament quatre atributs principals: l'amarg, el picant, l'astringent o aspre i el dolç. el que és l'aspre el notem sempre al començament, en boca. El que és l'amarg o l'astringent és, per exemple, quan a vegades tastem una llimona, no? Que quan ens la posem a la boca sembla que ens deixi sense saliva. Aquesta sensació de buit a la boca que ens deixa sense saliva que dona l'astringent. El picant finalment es nota quan el baixem, quan està baixant per la gola, i és característic de la varietat arbequina, no? Que quan ja l'hem passat per boca i el tenim a baix, dic, a veure, i és aquí quan notem el picant, més o menys intens també, en funció de si l'oliva és més o menys madura. I el dolç no és perquè hi hagin olis dolços, perquè, diguéssim, l'oli no és que tingui sucre, sinó que moltes vegades el dolç és la més o menys essència dels atributs amarg i picant, que si són molt baixos, a vegades donen una sensació de dolçor en boca. Llavors, la característica principal de l'arbequina és aquesta, la que tothom remarca, que és el que podem diferenciar bàsicament de l'arbequina respecte a l'omió, altres varietats com la picual, que és molt coneguda en el sud d'Espanya, pues això, aquesta picor que notem quan ens baixa en gola.
Amics, esteu a la sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat d'Andorra. Estem parlant d'olis, com és habitual també en aquest espai de ràdio. Recordo unes paraules de la Carme Ruscalleda, no fa pas massa setmanes, en aquests mateixos micròfons, en aquest mateix programa, que ens parlava de rossos. Recordareu, i també de la importància que tenen els bons olis a Catalunya, no? Deia que seríem els cuiners d'estrella o sense estrella, sense els bons olis d'oliva de Catalunya. I és veritat, no? És ben cert que vosaltres, els productors, els doneu unes eines a través de les quals es pot fer una cuina molt interessant.
Home, per nosaltres com a productors és molt important que la gent del país i sobretot aquests cuiners de renom doncs facin servir els nostres productes, els nostres olis, no? Sempre s'ha parlat molt darrerament de productes de proximitat, de quilòmetre zero, però sempre és una cosa que ha de partir del consumidor, en definitiva, no? És a dir, el consumidor creu en aquesta filosofia, és a dir, perquè jo potser haig d'anar a comprar un producte, el que sigui, a 600 o 800 o 900 quilòmetres, si potser el tinc a 50, a 60 o a 100. Ha de començar per nosaltres mateixos. És cert que el tema preu moltes vegades és molt important, però no és menys important que nosaltres al final podem arribar més o menys en el consumidor final, si el consumidor final també creu en nosaltres i en el producte que estem fent aquí a casa nostra.
Cooperativa Bellaguarda, directament des d'aquesta zona de les Garrigues, avui estem fent protagonista en aquests micròfons aquest oli, les Trilles, Un oli, doncs, realment que val la pena conèixer, assaborir, imagino que també amb cru, no?
Sí, sí, per descomptat, Concretament, el 1921 Bellaguarda sí que era més en cru, però, per exemple, les Trilles, tant en cru com també per cuinar. No m'oblidem que les zones productores, l'oli d'oliva, en general, verge extra, es fa servir per tot, tant per cru com per cuinar. Hi ha molta gent que a vegades ens veien i diu, vull un bon oli, un verge extra, però el faig bàsicament per cru, per torrades, per amanides. Prova'l també per cuinar. És a dir, jo dic, no, és que per cuinar faig servir olis de llavors. Prova'l per cuinar, no té cap problema. És a dir, no t'emmascararà el producte que tu estiguis fent servir, ni tampoc tinguis por de pujar-lo la temperatura. Per exemple, a fer-se un ou ferrat amb un bon oli d'oliva verge extra, cap problema. Portant la paella a 180 graus, l'oli d'oliva verge extra no es descomposarà, t'arribarà perfectament fins als 200 graus, després inclús el pots reutilitzar, com podem fer, per exemple, fregir unes patates fregides, i després de fer-ho, veiem, podem filtrar una mica l'oli, si l'oli no està brut, el podem reutilitzar, no sense
ferrat,
cap tipus de problema.
Un ou ferrat amb aquesta meravella
queda perfecte,
Fantàstic. Això és una... Jo sempre he dit que si els ous valguessin molts diners, seria un producte d'aquells que mengem per Nadal, Realment és així, Estem parlant, doncs, d'aquest oli, estem analitzant les seves característiques, les seves aplicacions. Un oli ha de dominar la cuina o ha de complementar?
Jo crec que ha de complementar, ha de maridar. És cert que a vegades en les amanides hi ha gent que si et demana un oli a vegades en cos, no? Per exemple, hi ha varietats, com hem comentat abans, la picual, no? Que es caracteritza per ser molt amargant, que molta gent li agrada ficar a les amanides per això, per realçar-la. En el cas de l'arbequina, per amanides es pot fer servir perfectament, sobretot si és una arbequina jove, a vegades que té un picant molt marcat, però a vegades si és una arbequina més madur, que té un fruit tan madur, millor pot ser molt, molt, molt adient per cuinar amb ell, perquè no ens menjarà, per exemple, el que és un gust d'una carn, un gust d'un bon peix, i ens permet maridar-lo sense cap tipus de problemes. Ja em consta que hi ha cuiners que, de fet, ho estan fent, amb aquesta varietat i amb altres.
David, on podem trobar aquest oli, les Trilles?
Doncs mira, a part de trobar-lo directament a la cooperativa, que estem una mica lluny, no? A Bellaguarda, que està a la comarca de les Garrigues, i allà més que res ve la gent d'àmbit local, el que és, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs la pot trobar. Nosaltres estem presents en determinats mercats aquí a Barcelona, com per exemple pot ser aquí mateix, a la plaça de Sants en Joan Güell, sí. El primer divendres de cada mes. També estem presents el tercer divendres de cada mes a lo que és la plaça Molina de Barcelona, uh-huh. I també el darrer divendres de cada mes estem presents a Passeig de Sant Joan amb Pare Claret. I per altra banda, per exemple, a Sant Cugat, a lo que és el Mercat Antic de Sant Cugat, a la plaça Pere Sant, allà estem el segon i el darrer dissabte de cada mes.
O sigui, avui.
Exactament, al matí. Des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia.
Sortint dels estudis, te'n vas cap a Sant Cugat.
Exacte.
Eh?
I a part també, doncs, si volen, ens poden comprar o es poden localitzar a través de la nostra pàgina web, perquè uh-huh. venem també a través d'internet, i per qualsevol consulta o aclaració relacionada amb el món de l'oli d'oliva verge extra de varietat arbequina, doncs em poden trucar a mi mateix, poden entrar al Facebook, poden deixar les seves qüestions, que les contestaré molt gustosament.
Hi ha una plana web en la que trobareu informació, i a més sí. una plana web molt apropiada per saber una mica, doncs, és molt interessant la història d'aquesta cooperativa. 1921 arrenca la feina que estan fent des d'aquesta cooperativa. olisbellaguarda.com, olisbellaguarda.com, aquesta és la plana web en la que trobareu informació sobre la cooperativa en línies generals, aquest oli 1921 i les trilles. Avui ens hem centrat bàsicament en aquesta qualitat i producte, doncs, de les trilles, repetim i recordem, elaborat amb aquesta varietat que és l'arbequina, que hi dona, doncs, aquest caràcter molt, molt particular. Teniu projectes a la cooperativa properament?
Home, almenys el que a nosaltres ens agradaria és que, evidentment, el nostre oli encara fos més conegut, agafar més penetració el que és en el mercat, sobretot català, potser trobar alguns distribuïdors més del nostre producte, però bàsicament el que ens interessa és això, és dir, estar present també en mitjans de comunicació, com pot ser molt bé en aquest cas a Ràdio Estel, o poden ser programes de televisió locals, uh-huh. a través de programes de cuina, en el qual nosaltres el que fem és divulgar una mica la cultura i donar a conèixer al públic en general a l'oli d'oliva de categoria verge extra, que tot i que cada cop és més conegut, continua sent un gran desconegut.
I tant. Home, hi ha empreses que fan molt bé les coses, però tenen un hàndicap que no les expliquen.
Sí.
Al vostre cas això no es pot dir, perquè vosaltres allà on podeu, doncs, anar a explicar les coses i aneu.
Saps què passa, Miquel? És que a vegades els productors, el problema que hi ha és que tu et dediques al millor a produir i et concentres en la producció, i al millor altres coses no hi fas tant incidència. Potser nosaltres, en aquest cas jo des d'aquí, que estic més ubicat a l'àrea de Barcelona, on puc estar fent més aquesta tasca de promoció i de divulgació de l'oli d'oliva de categoria verge extra.
Avui n'hem parlat des d'un punt de vista bàsicament gastronòmic, però no hem d'oblidar que el consum d'oli d'oliva, doncs, evidentment, per al nostre organisme, per a la nostra salut, és absolutament saludable.
Totalment. De fet, hi ha diversos estudis, tant per metges com per científics, no?, de lo bé que va, sobretot, complementar l'anomenada dieta mediterrània amb oli d'oliva de categoria verge extra. De fet, hi ha un estudi que es diu l'estudi Predimet, que es va publicar fa uns mesos, que recomanava que, a més de seguir una dieta mediterrània, que ja sabem que es basa bàsicament en cereals, en carns blanques, en peixos, amb oli d'oliva, amb algo de vi, amb aigua, que l'ideal seria suplementar aquesta dieta amb l'ingesta diària de l'equivalent de 40 mil·lilitres d'oli d'oliva de categoria verge extra, que això més o menys van a ser com 4 cullerades soperes diàries. Com les incorporem? Doncs bé, en els aliments, a les amanides. Per exemple, quan hem cuit millor un plat de peix, un plat de carn, que aleshores les posem en plat, llavors el ruixem amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra, i així aconseguim arribar a aquests nivells desitjables d'aquests 40 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra al dia.
Doncs, amics, aquí ho teniu, aquesta és la realitat. Un oli a Catalunya excel·lent, d'unes característiques excel·lents, elaborat monovarietal, amb aquesta varietat de l'arbequina. El seu nom, Les Trilles, elaborat en aquesta cooperativa de Bellaguarda. Avui l'hem analitzat amb el membre de la cooperativa, un dels membres d'aquesta cooperativa, que és el David Rosés. Ha estat un plaer. Gràcies, David.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon viatge cap a Sant Cugat.
Gràcies.
Cap al mercat de Pagès. Per cert, els amics que ens esteu sintonitzant des d'aquesta zona de Sant Cugat, sapigueu, doncs, que amb mitja horeta, una cosa així, el David està allà, doncs, a la vostra disposició per contestar preguntes sobre aquest oli.
Doncs exacte.
Gràcies i fins una altra.
A vosaltres.
Gràcies.
Merci.
Fem una pausa. De seguida tornem. Avui, per cert, sabeu de la proximitat d'aquesta fila Agroalimentària 2014. Avui parlem d'uns nous vins que precisament utilitza aquesta Fira Alimentària 2014 que presenta l'Agustí Torelló. Uns vins realment molt particulars. Avui els analitzarem amb l'Agustí Torelló en aquesta sintonia. Entre altres temes, fins a 1:00 de la tarda en aquesta sintonia, Ràdio Estel, connexió Ràdio Principat d'Andorra.
Practiques enoturisme? Més informació a fincacanestella.com. Descobriràs els nostres vins Clot dels Oms i els caves Ravetllat i Vidal. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Fonda Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, espais tranquils i la millor de les gastronomies. Fonda Montseny, plaça Trunes número 1, a Breda, Girona, 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fondamontsenybreda.es. Fonda Montseny, tu decideixes.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Aquest dissabte a Ràdio Estel, homenatge al recentment desaparegut Josep Maria Andreu, poeta i lletrista de moltes de les millors cançons en català dels anys 60 i 70. Recordarem el millor de la seva obra en un programa ple de bona música. Aquest dissabte a les 4 de la tarda, homenatge a Josep Maria Andreu a Ràdio Estel.
Ets protagonista d'una història escrita entre tots. Pels teus, per tu, pels que vindran, has arribat fins aquí. Sol podries anar més de pressa, però per arribar més lluny, cal que hi anem junts. El que hem viscut és a la nostra memòria. El que hem de viure és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari.
Generalitat de Catalunya.
Rifferra Café, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Ràdio Estel.
Trotamundos.
Coneixes el millor chardonnay? Gran Clot dels Oms Chardonnay 2011. Millor chardonnay de l'Estat al certamen Chardonnays du Monde.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973-23-1364.
Gran Clot dels Oms Chardonnay 2011. Millor vi de l'Estat i 8è millor vi del món al certamen Chardonnays du Monde.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Els nostres vins són la nostra cultura.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos, una edició eminentment molt específica en la que estem parlant de futures i properes presències en aquesta Fira Alimentària 2014, eh? Sens dubte, la propera setmana serà un marc incomparable per determinar les tendències, les modes cap a on va el sector de la gastronomia i també el sector de l'enologia, precisament d'enologia de vins. Us volem parlar de vins i espumosos ara mateix, i us volem traslladar la realitat i el present d'una nova aventura enològica, Està comandada per l'Agustí Torelló Civill, uns vins espumosos doncs, que ara mateix doncs, ja són absolutament una realitat. El celler A.T. Roca, avui analitzem els seus productes, els seus vins, els seus espumosos, per cert, presents en aquesta propera Fira d'Alimentària 2014. Agustí Torelló, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Agustí. Benvingut i, escolta, enhorabona i felicitats, La cosa ja és una realitat ara, no?
Sí, tot projecte sempre té aquell procés de maduració, d'execució, però bé, a partir de l'Alimentària, aquest dilluns ja serà el tret de sortida d'un projecte molt il·lusionant que està llargament pensat i que, de fet és molt il·lusionant i pensem que molt sòlid i molt, molt coherent.
Crec que hi té molt a veure el teu fill, no?, també.
Sí. Sempre les empreses familiars, el món de la gastronomia, el món dels vins, això és molt important. I, de fet, els fills avui en dia ja molt més preparats que nosaltres, però tenim l'experiència que tenim, igual que jo vaig agafar el meu pare o dels meus avis, en definitiva, és el que ha fet avançar el món de l'enologia, el món de la cuina, perquè amb més coneixements sempre pots tindre més respecte pel producte i fer vins molt més exclusius i vins millors.
Agustí, fa un temps, no?, quan comences a vertebrar aquest projecte, que ara ja és una realitat, una mica, quins serien els paràmetres que dius, escolta, jo vull uns vins d'aquestes característiques, uns espumosos d'aquestes característiques. Com ho fas?
Bé, la veritat és que és una mica de conclusió de més de 30 anys d'experiència de treballar en el món del vi, en el món del cava, en què arriba un punt que arribes a la conclusió de que a vegades cal fer un tom tot la sal mortal, no? I d'alguna manera, nosaltres quan fem un vi, ja no és només fer un vi que estigui ben fet, per descomptat que un vi ha de ser bo, però un vi ha de transmetre alguna cosa. I aquest quelcom, aquest algo que tenen els vins, és l'ànima. I de fet, el que fa que un vi sigui realment diferent d'un altre, una vegada avui en dia tothom té la mateixa tecnologia, coneixement, etc., és el territori. Al final, un gran vi, un bon vi, ha de ser el reflex d'un paisatge, el reflex d'un territori. I això és el que em va portar a fer amb aquest projecte de Terroca, junt amb el meu fill, fer vins de terrer. El terrer és el més important, és la part immutable d'un vi, i el que hem de fer és tindre una viticultura respectuosa amb el paisatge, amb les vinyes, amb una viticultura, practiquem viticultura ecològica, i al mateix temps una enologia que estigui al servei del producte, que sigui el raïm el que s'expressi, que ens digui d'on és, de quina zona, què li ha passat aquell any, això d'anar reflectit amb l'anyada, etc. Vins de terrer, que és el que s'expressi, això realment és el més important per nosaltres.
Mm-hmm. Ara mateix, doncs, aquest projecte ja està, tal com dèiem, convertit en una realitat. La realitat són dos escumosos, un brut reserva, un rosat reserva, dos vins del Penedès i un vi de la denominació d'origen Montsant, no?
Exacte. Bé, d'alguna manera, jo com a enamorada del cava, quan parlem de cava, parlem de Penedès. El que passa que políticament i a nivell hi ha hagut molts interessos, quedarem qui va finalment acabar de complir la denominació d'origen cava va ser un jutge, no? Va ser el Tribunal Suprem, que va dir que per drets adquirits en els municipis que algú ficava la paraula cava abans que entrés Espanya Mercat Comú, aquells municipis per drets adquirits tenien a formar part del cava. Un que he vist com jo, que una vegada ja tens la tecnologia, la tècnica molt acurada, etcètera, dius, bueno, jo vull posar-hi un accent en el cava, i l'accent és el territori. Nosaltres elaborem 100% caves del Penedès. Dins del Penedès hem buscat quina és la millor zona. Al Penedès tenim, doncs, per exemple, la Garraf, que és una zona fantàstica pel Macabeu. Tota la vall del Penedès, el que és la Conca de la Foix i del Conca de l'Heroi, és fantàstic pel Xarel·lo. Les parts més altes, tota la Salada pel litoral, són fantàstics per la parellada, i el que hem volgut fer és dins d'aquesta subzona buscar les millors parcel·les, les millors vinyes, parlar i treballar amb els millors pagesos per obtindre vins que, a part de ser bons, siguin expressius i que expressin el territori i el paisatge. Avui en dia parlem dels productes que et diguin alguna cosa, no? I aquesta alguna cosa és el concepte del terreny. I és el que hem fet, i com que legislativament, si quan tu poses un cava al Penedès, si poses Penedès no pots posar cava, si poses cava no pots posar Penedès.
Sí.
Va ser una decisió llargament meditada i pensada, i una aposta important, que suposo que també obrirà la porta més gent al darrere. Hem volgut ser valents, ser fidels a nosaltres mateixos, i en comptes de fer cava al Penedès. Quan vols posar cava, doncs ser escumosos del Penedès. 100% amb les varietats autòctones, del Macabeu, Xarel·lo i Parellada, els blancs, i amb negres, amb la Garnatxa i la Bonestell, que són les varietats de tota la vida. I en aquest sentit, també fem dos vins blancs, un és un Xarel·lo, que l'hem fet tal com es feia antigament, però amb els coneixements d'avui en dia, és a dir, hem fermentat el most amb botes de 500 litres de roure, i una part del most també fermentat amb càntics de fang, com es feia molt antigament, no?
Mm-hmm, sí.
La barrica ha portat fruita, aroma, cremositat. I el càntic de fang, com que el fang evapora moltíssim, és com allò, quan veus que veus refresca el càntic, és perquè sua molt, de fet, el que està en aigua, el que ve és concentrar el vi. Una part d'aquest Xarel·lo té concentració gràcies als càntics de fang en boca, i la part més aromàtica i més expressa a nivell d'aromes és la part en boca. Avui hem fet un vi molt mediterrani, que sigui un vi que sigui delicat, senzill, fàcil de beure, pel mateix temps que sigui un vi important, i aquí hem jugat amb varietats més fresques, més mediterrànies, amb bona acidesa, com és, sobretot, la malvasia de Sitges, i una miqueta de moscatell d'Alexandria. Uh-huh. Vi fresc, afruitat, es diu floral, ja diu el mateix nom.
Sí.
Vull per gaudir-ne a l'estiu, per gaudir-ne a comprar una bona copa, amb peixos, moriscos, etc.
Uh-huh.
I l'aventura del Montsant es ve donada que hi ha una, tot i que al Penedès fan grans vins negres, hi ha una zona vitícola que es diu Corrugat, no? Que és el Montsant, i que sembla que ha viscut sempre una miqueta l'ombra del Priorat, però al Montsant hem trobat vinyes fantàstiques, vinyes velles, i el mateix criteri de fer vins de terrer ho hem fet al nostre celler que tenim a Falset, amb un vi fresc, amb molta concentració de fruita, però al mateix temps molt elegant, on domina la carinyena amb un 80%, el samsó, ai, perdó, la garnatxa amb un 80%, i el samsó, que és la carinyena, amb un 20%. Hem fet una gamma de vins, tots molt expressius, tenen en comú que cap s'assembla amb cap, tots tenen l'expressió del territori. Són vins que diria que l'enòleg interfereix poc i el que fa la feina de l'enòleg és interpretar el territori i posar les millors condicions perquè aquests vins siguin expressius.
Doncs quedeu-vos amb aquest nom, A.T. Roca. Aquest és el celler doncs, que ha produït aquests dos vins d'aquesta denominació d'origen, en aquest cas sí, del Penedès, dos escumosos, un Brut Reserva i un Roset Reserva, i el Sileo, en aquesta denominació d'origen Montsant. Diuen els entesos, Agustí, i, home, i tu ho ets d'entès en el sector del vi, tot i que aquests vins són els primers d'aquest projecte, nou projecte, que tu doncs, condueixes. Diuen els entesos i els enòlegs que sempre el darrer vi que un fa és el millor que ha fet. No sé si en el teu cas podem dir-ho.
Sí, no, home, això és així, i a més ja, jo hi posaria una altra part, no? El terreny és el més important, però hi ha una variable sempre que és el clima, mai plou igual, etc. Però pot dir que comporta que els vins són diferents i, per tant, el millor vi està per fer. I això sempre és un al·licient fantàstic per la gent que estimem la feina de l'enologia i els vins, no? En general.
Estaran a Intervin, estan en l'estand número 94, Intervin, estan 94, al celler A.T. Roca, en el que imagino també, Agustí, doncs, que es podran assaborir i contrastar, donar l'opinió d'aquests doncs, productes nous, no?
Oi tant, per descomptat. De fet, nosaltres quan fem vi, el vi es fa perquè la gent gaudeixi i en disfruti. Llavors, sentir l'opinió, sempre dic que el millor vi és el que més t'agrada, també està per conèixer. Bueno, alimentària és una bona oportunitat per donar-la a conèixer, però bueno, a partir d'aquí ja podem trobar el que són cellers especialitzats i restauració, segurament, o ben segur que els anirem trobant. Bé, esperem a tothom perquè els pugui gaudir, que els pugui disfrutar i sobretot que ens doni la seva opinió.
Doncs allà es veurem, Agustí Torelló Civil. Gràcies per ser amb nosaltres, una forta abraçada, enhorabona per aquest projecte que comença amb molta força i que aquesta presentació, aquesta d'alguna manera posada en llarg dels vins, sigui tot un èxit. Et desitjo el millor, gràcies Agustí.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i fins una altra. Bé, fem una pausa. De seguida estem amb més temàtiques, aquests vins. Teníem ganes de parlar-ne amb l'Agustí, un projecte doncs, que ja per fi és una realitat, aquests dos escumosos, aquests dos vins del Penedès i aquesta denominació d'origen Montsant, que entra també en força en el criteri enològic de l'Agustí Torelló Civil. Fem una pausa, de seguida estem amb més temes, fins a la una en punt de la tarda.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos. Assaborir el millor de la nostra terra mentre gaudim d'un magnífic paisatge històric. Aquesta és la millor recepta. Vine a tastar-la al restaurant La Fortalesa d'Hostalric, una antiga fortalesa restaurada que conserva tota la tradició perquè els teus esdeveniments siguin únics. Si busques un lloc per celebrar la teva boda, deixa de buscar. Els nostres salons, la nostra cuina i el nostre paisatge seran el marc que sempre havia somiat. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, Avinguda Fortalesa sense número, Hostalric, telèfon 972 86 41 22. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, el teu paisatge, la teva cuina. Practiques enoturisme? Més informació a fincacanestella.com. Descobriràs els nostres vins Clot dels Oms i els caves Ravetllat i Vidal. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
sumar-hi en els primers minuts d'aquest espai de ràdio. Us anunciàvem doncs, també una passejada per la bonica localitat del Vallès, de Sant Cugat, de Sant Cugat del Vallès. Són molts, i n'hem parlat en diferents ocasions en aquest espai de ràdio, els indrets representatius de Sant Cugat del Vallès. No només el monestir, que també, evidentment, també, no? És molt probablement el punt neuràlgic i d'una visita inigualable, no? És un marc absolutament espectacular visitar el monestir de Sant Cugat, I sabeu perfectament, doncs, que el tarannà d'aquest espai de ràdio del programa és també recomanar a l'hora doncs, que expliquem i engresquem a tothom a que visitin les localitats de les que parlem, doncs, que provin l'autèntica gastronomia de la localitat que fem protagonista. Avui us volem presentar la realitat d'un restaurant, home, ja amb una llarga trajectòria a Sant Cugat del Vallès, proper, molt proper en aquest monestir, que és un punt neuràlgic. Avui parlem, avui seiem a les taules del restaurant Matilda per conèixer la seva línia gastronòmica. I ho fem amb qui millor ho podem fer, amb el seu responsable. Àlex Ros, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bon dia, gràcies per atendre'ns. Jo deia, Àlex, que, home, sou un dels restaurants, jo crec que amb una ja llarga trajectòria, no?, a Sant Cugat.
Sí, mira, vam obrir a finals de l'any 99, i, bueno, i des de llavors doncs, ens han deixat fer feina.
Sí, home, feina ben feta, perquè la veritat és que sou dels més reconeguts d'aquesta localitat. Una localitat, per cert, tot s'ha de dir, que, home, hi ha molta competència, no?, en aquest sector gastronòmic.
Sí, hi ha moltes ofertes, també l'oferta és molt variada, i nosaltres, doncs, bueno, sempre hem apostat per una línia, diguem, pues, tradicional, i després també sempre hem ofert un producte amb una qualitat pues, sempre constant, no?, que això el client ho valora moltíssim, no? I llavors doncs, ara també vam fer un canvi, ja portàvem temps pensant en intentar evolucionar, que li diuen avui dia l'IMSD, no? I llavors en el Matilda pues, bueno, funcionava molt bé, però vam creure oportú que teníem que evolucionar amb endavant i especialitzar-nos, no?, per un tema, doncs, bueno, el que diem sempre, no?, la competència també, doncs, bueno, també et fa posar les piles, no?, et fa espavilar una mica més, no?, i mai pots dir que has arribat o que bueno, que sempre tindràs feina, no? Llavors, en aquest moment, pues, donant-li moltes voltes, vam veure que bueno, les costums estan canviant de la gent, diguem, del poble o dels clients. Llavors vam veure que realment el vi cada vegada pues, bueno, a la gent li costa més per molts motius, no? Un perquè pues, bueno, normalment la gent s'ha de demanar una ampolla o inclús mitja ampolla, que depèn quin vi pues, bueno, ja te'n vas ràpidament als 8, 9, 10 euros.
Sí.
I llavors doncs, també a nivell d'alcohòlic pues, és molt més potent que diguem, la cervesa. No? Llavors hem fet un canvi diguem, i hem apostat per el món de la cervesa. Hem posat 20 tiradors de cervesa internacional i 80 botellins més de cervesa de tota Europa, d'arreu Europa i alguna de fora també, no? Alguna dels Estats Units i Austràlia i de Noruega. Llavors, realment, doncs, bueno, ja fa més d'un any i mig que ja estem treballant amb això i realment amb el canvi de restyling d'imatge que hem fet al restaurant i de gastronomia, perquè hem fet una miqueta, ens hem adaptat doncs, bueno, a aquest canvi de consum, doncs ens està funcionant força bé, no? Encara que hem de dir que bueno, és un treball que portem ja més d'un any i mig madurant-lo, i el món de la cervesa, diguem, fresca, la craft beer, que li diuen a fora, doncs és un producte molt especialitzat i que realment l'has de cuidar, l'has de tractar, no? Tenim unes neveres especials perquè la cervesa es mantingui de 3 a 5 graus, vale? I a partir d'aquí, doncs, bueno, tampoc pots deixar que la cervesa es quedi enrere, perquè màxim ni tens que donar una rotació de, bueno, doncs que et dugui un barril punxat doncs 15 dies, 3 setmanes. Si dura més això, doncs realment no es pot tractar bé el producte, no? És com la llet fresca, no? Que no la pots durar 3 mesos, no?
Sí, sí.
I llavors, doncs, aquesta tasca, que fa molt de temps doncs, que ja la teníem pensant i hem vist que Europa funcionava molt bé, l'hem traduït aquí a Sant Cugat i deixa de ser una cosa molt especialitzada, i que la gent doncs, bueno, ho veu com una cosa molt curiosa. Hi ha uns menús de tapes, inclús amb barquetes, que realment doncs, es pot degustar diferents tipus de cervesa.
Perquè heu aplicat aquí també el tema del maridatge, no?, amb la
sí,
cervesa. En fi, també no qualsevol tipus de gastronomia funciona bé amb la cervesa.
Home, el que a mi hi va, pues, diguem, avui dia, perquè la gent al final, pues, bueno, per aquest canvi de costum, la gent vol més varietat, una mica més d'informalitat, i provar potser a l'hora de sopar amb els amics o amb la família, pues, diferents plats i diferents gustos, no? I així, pues, quan surts amb els amics, a més de menjar-te un primer i un segon, doncs realment pues, pots demanar tres o quatre primers, que són pues, amb mini racions, diguem, amb barquetes o tapes, i de segon el mateix. Així pots degustar diferents estils de plats i diferents sabors també, no? I tenim cerveses, pues, des de cerveses txeques, que són cerveses molt suaus, pils, lagers, que són molt bevibles, pel que realment pues, comença o que li agrada la cervesa i no vol passar d'aquí, pues, són cerveses que es dilueixen molt fàcilment. Vale, i després també les tenim les alemanes, que aquestes alemanes pues, també tenim les típiques Weissbier, que són les de blat, vale, i també són cerveses molt fàcils de veure, no? O les belgues. I després si introduïm una miqueta més i aprofunditzem, pues, tenim cerveses noruegues, tenim cerveses angleses, irlandeses, americanes, italianes, que realment, doncs, bueno, estan molt més especialitzades en un altre tipus o en un altre estil, no? Diguem, pues, més tipus Indian Pale Ales, que són cerveses molt lupulitzades, que són les típiques IPAs, vale? Que això, pues, tens que tenir el paladar molt més desenvolupat per poder entendre-les, i també hi ha gent que, bueno, que té el paladar però que realment prefereix veure's, pues, com els típics alemanys, un litre de cervesa, pues, en una festa, que no veure's mig litre perquè, bueno, pues, li costa més, no? Això no hi ha, si no hi ha gustos, no? O sigui, cada un, pues, té el seu estil i cada un sap, pues, si li agraden més fortes o més suaus.
Sens dubte. Bé, avui estem parlant amb l'Àlex Ros d'aquesta, podríem dir, innovació, canvi d'imatge, una mica també canvi de tendència, de moda, la cervesa està de moda, a ningú se li escapa, doncs, que aquest producte està de moda, i en base a això, doncs, hi ha molts restaurants, com és el que estem fent protagonista, Matilda, doncs, que ofereixen, doncs, aquest ventall gastronòmic que maridi molt bé també amb la cervesa. Home, no només amb la cervesa, també, evidentment, tenen vi, no?, per qui el vulgui, no és faltaria.
Sí, no, el vi el tenim igual.
Exacte.
Però estem veient que, bueno, la tendència està canviant.
La tendència canvia,
jo no vull fer canviar el client, ni molt menys. És el client que una miqueta, doncs, estàs veient cap a on va, no?, doncs, realment, perquè ho hem dit, no?, doncs, un tema econòmic, tema de preu, que és més senzill, a més, tu pots demanar una cervesa de 0,25 o 0,33 mil·lilitres i ja s'ha acabat. De manera, doncs, demana una ampolla de vi, doncs, a vegades costa més, has de compartir, i després és el preu, i després diguem que també és el tema de l'alcohol, no? Que realment està molt controlat, i doncs, això ho trobo molt bé, que si realment la gent després doncs, agafa el cotxe, doncs, això no és el mateix veure dues cerveses txeques o alemanes, que realment te'n pots beure mig litre i està comprovadíssim, i realment si quan acabes de dinar, doncs, escolta, és com si no t'haguessis ninguna, perquè realment les dilueixes molt fàcilment, no? I el vi costa molt més de diluir també. Llavors el vi a la nit, pues en família, pues potser ho pots degustar més, potser, per compartir, però la cervesa també té un stop molt més ràpid i molt més limitat, no? Que al final, escolta, me'n prenc una cervesa i paro.
Sense
I el
dubte.
Això no ho té.
Amics, estem a la Matilda, estem a Sant Cugat, a la plana de l'Hospital número 7, aquí trobareu, molt proper al monestir, plana de l'Hospital número 7, el telèfon d'informació de reserves, aquí el teniu, el 93 590 0506. 93 590 0506 i si voleu una plana web per veure amb més detall la informació, també informació de menús, restaurantmatilda.com, restaurantmatilda.com. No podem deixar de fer un cop d'ull també, Àlex, evidentment no podria ser d'altra manera, la vostra línia gastronòmica, plats emblemàtics, una mica la línia, quin és el plat o l'especialitat que no podem deixar de provar si venim a la Matilda?
Doncs mira, si vinguéssiu a la Matilda, jo us recomanaria que demanéssiu, que és un, diguem, el muntadito o la barqueta estrella, que seria el botifarró, vale, amb pebrot vermell i un pebrot verd a sobre, i després una miqueta de ceba caramelitzada. Aquest és el plat que més es ven, és un platet molt petit, i que realment a la gent doncs, li agrada moltíssim i que combina molt bé amb qualsevol estil de cervesa. També tenim un altre plat, també, que és un remenat d'ous, vale? Poc fets, amb trufa i una miqueta de pebre. Vale? I llavors realment és espectacular, o sigui, la gent queda bueno, al·lucinant, no? Són plats molt fàcils de menjar, molt senzills, però que bueno, que a vegades també es tracta de l'últim detall, donar-li un toc i que surti bé.
En aquest, marc de gastronomia, bàsicament, no sé si la descripció és l'adequada, no? Però és una cuina molt de mercat, bàsicament amb el producte de temporada, Àlex, el que feu?
Home, sí, ens anem adaptant també a les temporades. No és el mateix a l'estiu que a l'hivern, perquè a l'hivern doncs, pots fer altres tipus molt més forts, doncs, diguem, doncs, amb algun tipus de suquet, inclús, que també es pot menjar a l'estiu. Això, no? Sobre els gustos no hi ha res escrit, però també pots fer molta més caça, pots fer inclús més, tenen uns peus de porc farcits de foie embolticats amb bacon, que són espectaculars, amb la seva salsa de miglàs, i si vols anar a platers molt més petits i més frescos, també els tens, no? Pues pots menjar en una mini barqueta de vaca ja amb escalivada confitada, doncs, pues bueno, realment tenim moltes opcions, inclús també tenim menús pels nens, que realment pues, són molt fàcils de menjar, i a vegades un no va al restaurant perquè, escolta, em gastarem molts diners, no? Uh-huh. Tenim un preu especial pels nens, que tenim un menú infantil de 2 euros, uh-huh. i els pares pues, tampoc han de preocupar de dir, escolta, més que em costarà molts diners, res, no? I després el que hem dit abans, també, no? El tiquet mig pues, es pot anar des dels 17 euros fins als 22, 23, no? És un tipus de restaurant per totes les butxaques, no? I per sí. totes les ocasions, no?
Menú infantil per
família.
Menú infantil a 2 euros. Deixa'm que ho remarqui, això, perquè...
2 euros, sí, sí.
2 euros, menú infantil.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Ah, tenim clar també que això és un nen per adult, eh? Si vingués un professor d'escola amb un autocar, clar. Per clar, no? Però realment un nen no vindrà mai sol, sinó vindrà sempre amb els seus pares.
Sí.
Llavors això és un ganxo perquè a vegades pues, les famílies diuen, escolta'm, clar, és que realment en el moment pues, anem, pues, anar a sortir un nen, i també és una cultura gastronòmica, no? Que un nen sí. pues, comenci a veure el que és un restaurant, no? I que sàpiga pues, estar, sàpiga menjar i sàpiga el que és, no? Que no
sí.
tinguem que anar o a vegades deixar de sortir perquè bueno, pues, el cost és un problema o el nen pues, realment no ho valora.
Mm-hmm. Doncs amics, aquí teniu aquesta molt bona referència a Sant Cugat, a més amb una zona, jo diria, entranyable d'aquesta localitat de Sant Cugat, molt a la vora de punts realment de molt interès, els carrers peatonals, que és molt agradable passejar-hi, o també aquesta visita al monestir de Sant Cugat. Feu una sentada, un dinar, un bon sopar en aquest restaurant Matilda des de 1999, amb aquesta línia gastronòmica que ens n'ha donat alguns detalls, alguns, dic alguns, perquè es queden moltes sorpreses, a l'Àlex Ros, que és el seu responsable, amb aquesta especialització molt marcada en el tema de les cerveses i, evidentment, doncs, una cuina també... molt interessant. Repetim, aquesta plana web restaurantmatilda.com. Si voleu més informació, aquí la trobeu, restaurantmatilda.com, i per reservar la vostra taula, al telèfon 93 590 0506, plana de l'Hospital 7 de Sant Cugat del Vallès. Àlex Ros, res més. Gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica i que siguin molts més anys.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia. Fins una altra.
Bon dia, adéu.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Gran Clot dels Oms Chardonnay 2011. Millor vi de l'Estat i 8è millor vi del món al certamen Chardonnays du Monde.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64. Trotamundos.
Guess you better slow your Mustang.
Molt bé, doncs tornem a ser amb tots vosaltres. Continua l'edició, aquesta edició del programa Trotamundos fins a 1:00 de la tarda, com sempre, amb la gastronomia, l'enologia, tot el sector de la restauració, com sabeu, com a element fonamental de la temàtica d'aquest espai de ràdio. Sabeu, per cert, que darrerament, les darreres setmanes, estem parlant amb molta incidència, i és que està de moda, de la cuina japonesa. Hem parlat amb restauradors, hem parlat de cuina, hem parlat de productes que, evidentment, es relacionen molt directament amb aquesta cuina japonesa. I avui volem parlar d'un tema que, de fet, també alguns restauradors ens han sol·licitat informació al respecte, que és vital per fer una cuina japonesa de qualitat. Són els ganivets. Els ganivets tenen una importància indiscutible en aquest tipus de cuina i, evidentment, hem escollit una empresa que sap de què parla. Sap de què parla perfectament. Són els ganivets japonesos, cuchillosjaponeses.com. Aquesta és la plana web a través de la qual podeu sol·licitar informació, Uns ganivets que venen directament des d'aquest país, des de Japó, que avui volem analitzar diferents aspectes, La història de l'empresa, les aplicacions, els productes, els materials. En fi, tenim multitud de temes que desenvolupen aquesta xerrada amb el seu director, amb el director de ganivets japonesos Osho. Aquesta és la marca de la qual avui parlarem, ganivets japonesos Osho. Saludem aquest matí de dissabte al seu director. Carles Pagès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Miquel. Molt bé.
Molt bon dia, Carles. Igualment, i parlar d'aquest tema, jo deia que és absolutament vital per la cuina japonesa, indiscutible, no, això?
De fet, els japonesos creuen que, diguéssim, el tallar amb un ganivet correctament esmolat permet conservar l'estructura dels aliments, amb la qual cosa es millora també el gust que nosaltres notem al menjar-los.
Mm-hmm. Anem a fer una mica d'història, si et sembla, Carles. Tu ets director d'aquesta empresa, Osho, una empresa que comença, crec, en el 2010, no?
Sí, efectivament. És a dir, nosaltres vam començar l'empresa el 2010. Nosaltres venim del món de l'eina per treballar a la fusta, i a través d'aquí vam arribar, diguéssim, als ganivets japonesos. El 2010 ens va ser necessari reinventar-nos,
sí.
I vam començar amb el tema dels ganivets de cuina japonesos.
Mm-hmm. Que són realment innumerables, no? Realment, quan prepara una entrevista d'aquesta temàtica, es sorprèn, Es sorprèn de la importància que té i es sorprèn de les aplicacions, de les classes de ganivets, dels talls... en fi, són moltíssimes les aplicacions que se'ls poden atribuir, no?
Sí. És un món molt i molt gran i molt variat. Tot i que aquí a Europa, o sobretot aquí a Espanya, estan arribant uns determinats models, hem de pensar que al Japó, per un peix determinat, poden tenir un ganivet determinat. I que llavors, inclús el mateix ganivet, es fan petites variacions, segons la zona del Japó on estiguem, amb la qual també ja canvia el nom del ganivet i al mateix temps una mica la seva utilització.
Mm-hmm. Preparant aquesta conversa amb el Carles Pagès, em comentava, hi ha ganivets de tots els preus, però preus verdaderament sorprenents, no?
Sí. Aquí entren dos factors, és a dir, tant la qualitat dels materials amb què es fa el ganivet com el procés per al qual s'ha fabricat. Podem trobar ganivets japonesos des d'uns 80-100 euros fins a arribar als 5.000, 6.000, 7.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Sense ser cap cosa anormal. Fàcilment es podrien trobar ganivets al Japó d'aquest preu.
Mm-hmm. Perquè passen, es veu, de tradició en tradició, de pares a fills, i són ganivets que, en fi, que no tenen, no veuen mai la fi, no?
Sí, poden passar, nosaltres hem sentit casos i ens han explicat de que havien passat de l'avi al net. I són ganivets molt, molt artesans. Precisament l'any passat es va jubilar un dels artesans que ens feia ganivets i es va jubilar amb 85 anys.
Déu-n'hi-do.
I fins als 85 anys va estar fent uns ganivets.
Uh-huh. Amics, ganivets que venen directament de Japó, eh? Aquest país doncs, en el que, evidentment, aquesta cultura està molt moltíssim, és molt arrelada, i que tenen diferents aplicacions, com ens està explicant el Carles Pagès. En el cas d'aquesta marca que avui estem analitzant, Osho, Carles, una mica en grans trets, no? En línies generals, com es desenvolupa aquest procés de fabricació?
A veure, en Osho ve donat com a concepte de ganivet artesà. Llavors, són diferents artesans de Japó, entre ells, per exemple, el que es va jubilar l'any passat, en Keihiro Doi, que fabriquen els ganivets encara amb un procés molt, molt manual. És a dir, es martella l'acer manualment o amb una màquina molt manual, se li dona la forma manualment, s'acaben esmolant a mà, també, i s'acaba fent la unió del mànec amb el ganivet també a mà. Llavors, en aquest procés de fabricació intervenen fins a 3 o 4 artesans diferents.
Mm-hmm. Perquè en el vostre cas, els materials bàsicament més significatius, quins són?
Nosaltres distingim molt entre, per diferenciar i per fer-ho fàcil a la gent o als professionals, entre el que seria l'acer amb un alt contingut de carbó, que seria un acer que s'oxida però que permet obtenir un tall molt i molt bo i que és molt fàcilment afilable, i llavors el que seria un acer inoxidable que està més acceptat, diguéssim, al mercat occidental. Mm-hmm. Llavors, dins d'aquestes dues separacions ja hi ha un gran nombre d'acers, és a dir, dins l'acer, el carbó, hi ha fins a 4 o 5 tipus d'acers diferents.
Mm-hmm. Estem parlant aquest matí de dissabte amb el Carles Pagès, és el director d'aquests ganivets japonesos Osho, aquesta és la marca que avui estem analitzant. Una marca molt adreçada a restauració, però també a persones particulars. Jo deia a l'inici d'aquesta conversa, Carles, doncs, que aquesta gastronomia japonesa cada cop està més de moda, cada cop té més adeptes, i cada cop són més les persones que els agrada la cuina que s'hi introdueixen i que a poc doncs, van assolint doncs, altres plats. No? Evidentment, doncs, aquest és un perfil de client que vosaltres també hi doneu servei i servei de qualitat.
Sí, és a dir, nosaltres tenim entre els nostres clients restaurants, i no només de cuina japonesa, inclús restaurants que podríem dir de cuina catalana o cuina tradicional poden fer servir aquests tipus de ganivets, perquè diguéssim són ganivets per cuina japonesa, però que poden servir qualsevol altre tipus de cuina perquè les seves qualitats de tall són molt grans. Al mateix temps, també tenim aficionats a la cuina japonesa, gent que ha fet cursos de cuina japonesa, gent que ha après per al seu compte, que també ens estan demandant aquest tipus de ganivet, especialment el model per fer sushi. Mm-hmm.
cuchillosjaponeses.com, aquesta és la plana web a través de la qual doncs, podreu doncs, sol·licitar informació i també fer la vostra compra, perquè mitjançant aquesta web, Carles, directament un selecciona el ganivet doncs, que li interessa i directament es pot adquirir mitjançant la plana web, no?
Sí, és a dir, ens fan les comandes, moltes ens arriben a través de la nostra pàgina web, algunes altres ens arriben mitjançant e-mail i llavors, lògicament, també gent que no domina el tema internet ens les fa per telèfon.
Uh-huh. Per telèfon, si us voleu comunicar, és el 659 39 18 25. Repetim, 659 39 18 25, plana web cuchillosjaponeses.com, si voleu algun correu electrònic, info@cuchillosjaponeses.com. Hi ha moltes temàtiques, molts temes a desenvolupar, com és el disseny. Són dissenys realment molt particulars, ergonòmics, no només dels mànecs, sinó també del que és la fulla, del que és pròpiament el que talla. No? Per què tenen aquests dissenys tan particulars de forma i inclús de volum, no?
Bé, això és una mica ja la cultura japonesa. Ells consideren que per cada tipus de feina o per cada tipus de tall es necessita una forma. Llavors, diguéssim, en els cas del ganivet, per exemple, del yaganiba, la seva forma estreta i allargada anirà molt bé per tallar sushi i per filetejar. En cas del Deva, disposa d'una fulla molt més robusta i molt més gruixuda perquè està pensada, per exemple, per poder inclús arribar a tallar espines o ossos petits. Llavors, ell per cada ús fan un disseny d'una fulla i s'adapten amb aquest disseny perquè pugui tallar de forma més correcta.
Són ganivets que semblen obres d'art i que s'han de tenir una cura especial, no? Anem a donar unes recomanacions, jo crec que també són importants aquestes recomanacions, per exemple, per esmolar aquests ganivets. Com s'ha de fer?
A veure, nosaltres en aquest cas recomanem bàsicament tres coses. Una, si es pot, és esmolar-los a mà, fa que el ganivet duri molt més temps i es aconsegueix mantenir la perfecció del tall que ve de Japó. L'altra cosa, i que aquí a Espanya s'està molt acostumat, és no fer servir mai una xaira metàl·lica, és a dir, el metall contra el metall creiem que no va bé, que a la llarga acaba espatllant l'estructura de l'acer i no va bé. I l'altre que també recomanem és tampoc esmolar-los amb esmariladores amb sec, aquestes màquines típiques que veiem d'esmolar que van a 2.000, 3.000 revolucions. Perquè hi ha el perill d'escalfar massa l'acer de la fulla, amb la qual cosa també hi ha el perill de fer-la malbé.
Com s'han de netejar?
Netejar, aquí s'ha de tenir molt present si és fabricat amb acer inoxidable o amb acer no inoxidable. Si és acer inoxidable, es pot netejar amb aigua una mica tèbia i eixugar-lo relativament amb tranquil·litat. Si és acer que és no inoxidable, sí que s'ha de deixar perfectament sec amb un drap i si llavors no s'utilitza durant molt de temps, va bé posar-li una mica d'oli de camèlia perquè, per evitar que la fulla es pugui arribar a oxidar. I el que mai s'ha de fer és netejar-los al rentaplats.
Ja.
Això està totalment prohibit.
Doncs, amics, aquí teniu aquesta informació i aquesta realitat. Jo deia doncs, uns ganivets molt adreçats en aquesta cuina japonesa, però tal com ens deia el Carles Pagès, això es pot extrapolar perfectament a la cuina quotidiana catalana, però amb aquests ganivets, doncs, què aconseguirem? Doncs tenir un tall absolutament precís, no? La tecnologia de material, la tecnologia de la seva forma, el disseny fa d'aquests ganivets, doncs, una eina indispensable, jo diria, a la cuina, a nivell de restauració, a nivell professional i també doncs, a nivell doncs, de qualsevol amant de la cuina quotidiana particular a casa seva. Si voleu més informació, us podeu adreçar en aquesta plana web cuchillosjaponeses.com, cuchillosjaponeses.com. Tenim un telèfon d'informació també, que és el 659 39 18 25. Doncs de tot plegat, avui n'hem parlat amb el seu director, amb el director d'aquesta marca, Osho, el seu director de ganivets japonesos. Carles Pagès, ha estat un plaer xerrar amb tu aquest matí de dissabte. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies, fins una altra. Adéu, bon dia.
Trotamundos.
Gran Clot del Zoom Chardonnay 2011. Millor vi de l'Estat i 8è millor vi del món al certamen Chardonnays du Monde.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas. Well, I got a woman mean as she can be.
Sometimes I think she's almost.
Bueno, pues enfocamos ya la última parte de nuestro espacio con propuestas, en este caso, de buenos maridajes, como os anunciábamos en el sumario, ¿eh? Hoy nos acompañan dos expertos en la materia, ¿eh? Dos expertos que nos darán pautas, podríamos decir, a través de las cuales llegar a buenos maridajes, ¿eh? Buenas combinaciones de sabores que hacen resaltar los productos. ¿Existen normas estrictas de maridaje? ¿Una buena relación de sabores puede mejorar un producto o, por el contrario, a la inversa? ¿Nos podemos cargar un excelente elemento quizá con un mal maridaje? Bueno, tenemos muchas preguntas al respecto, que espero que hoy, estoy convencido que sí, daremos puntual respuesta. Nos acompañan esta mañana de sábado, para cerrar nuestro espacio de radio, Leonardo González, que es el responsable del establecimiento Marídame en Barcelona. Leonardo, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña Francesc Ortiz, sommelier de Marídame. Francesc, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuántas preguntas, ¿no?, en torno al maridaje. Eso parece, esa palabra da como un poco de miedo, ¿no?, a veces, ¿eh?
Sí, quizás porque la hemos
mitificada,
sí, ¿no?, la hemos mitificado quizás los propios profesionales, porque quizás nos queremos dar demasiada importancia y utilizamos la palabra de forma que a la gente, en vez de atraerle hacia este mundo del maridaje, la evitamos, ¿no? Y un poco nosotros también lo que tratamos es de desmitificarla, uh-huh, la palabra. Y de hecho, para nosotros lo que decimos es que la primera regla del maridaje, ya que hablabas de antes de reglas, es disfrutar. Es disfrutar con lo que estás bebiendo y lo que estás comiendo, y esto es lo más importante.
El maridaje es muy personal. Vamos a simplificar las cosas, vamos a hacerlas mucho más sencillas. Exactamente, Francesc, desde tu punto de vista, desde tu criterio, tú eres sommelier, tienes un paladar educado, que dicen. ¿Cómo definirías qué es un buen maridaje?
Yo creo que un buen maridaje en este caso sería encontrar el equilibrio entre los dos productos, en este caso, que vayas a compenetrar, ¿no? Tanto sea vino, como sean vinos espumosos, como sea cualquier cosa, pero aparte de eso, sobre todo, encontrar el equilibrio que tú tendrías al mezclarlos gustativamente y olfativamente con quesos, embutidos, foies, todo el producto que tenemos en este caso en la tienda, ¿no? A partir de aquí, creo que sería, como decía muy bien Leonardo, el tema de desmitificar esta palabra y aparte acercarla, que en este caso es el trabajo que estamos haciendo desde la tienda, ¿no? A partir de aquí, por ejemplo, encontrar similitudes, sobre todo, entre los productos, en este caso, que vas a maridar, tanto aromáticamente como gustativamente, ¿sabes? Encontrar siempre el choque entre uno y otro, ¿vale? Exacto.
Bueno, vamos a acercarnos a Marídame, vamos a acercarnos a vuestro establecimiento, a vuestra tienda, para que los oyentes se hagan un poco una idea, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos?
Bueno, lo que encontramos es una tienda de productos de alimentación, de vinos y productos de alimentación un poco, pues, de gama media-alta. Pues estamos hablando de quesos, estamos hablando de embutidos, estamos hablando de conservas, de foie. Buscamos productos con una buena relación calidad-precio, para también desmitificar un poco otra palabra que ahora mismo se utiliza tanto, como es producto gourmet o producto delicatessen. Uh-huh. Nosotros no buscamos productos caros, que a veces se identifica el producto gourmet o el delicatessen con producto caro. Para nosotros el producto gourmet es un producto con una calidad alta, pero que al mismo tiempo el precio que tenga esté relacionado con esta calidad, que no sea caro únicamente por cuestiones ajenas a la propia calidad del producto. Entonces, no buscamos productos que sean bonitos o que tengan una buena presentación, aunque eso siempre es importante, uh-huh, sino productos que justifiquen su precio en una calidad, en una elaboración artesanal. Buscamos productores pequeños, productores que realmente traten el producto con cariño, y buscamos también, pues, la relación entre estos productos y el mundo del vino.
Yo invitaría a todos los oyentes a que se acerquen a ese establecimiento Marida. Desde luego les va a sorprender, ¿no? Esa selección, ese criterio de selección muy particular que tienen en cuanto a productos, en cuanto a vinos, que repito y reitero las palabras de Leonardo, que no quiere decirnos es producto diferente, no quiere decir producto caro, ¿eh? Ni muchísimo menos. Están en la calle Santaló, número 1, hace esquina con Travesera de Gracia. Tienen un teléfono, si lo queréis anotar, 936242757 y una página web maridame.me. Maridame.me. Aquí vais a encontrar información al respecto del establecimiento, muy particular. Un establecimiento que pretende acercar ese maridaje, la combinación de buenos sabores, buenos olores, a todo aquel que le guste el sector de la gastronomía, en definitiva, ¿no? Romper tópicos en eso del maridaje, ¿no? Arriesgarse, probar cosas diferentes. Yo creo que también está en ello, ¿no? A pesar de que ese maridaje es muy personal, ¿no?
Claro, sí, entonces, totalmente. La verdad es que, por ejemplo, siempre un maridaje que proponemos es... la mayor parte de los quesos, por ejemplo, maridan muchísimo mejor con blancos que no con tintos. Entonces, desmitificarle eso a alguien que lleva muchísimo tiempo tomando ese producto con vino tinto, por ejemplo, pues les cuesta, pero luego simplemente el blanco realza, por ejemplo, las virtudes de muchísimos quesos. A partir de aquí, todo esto trabajarlo con todo el producto que tenemos en la tienda, ¿no? Y a partir de acercar, como decía Leo también, todo el producto que tenemos en la tienda junto con las fichas de cata que se han hecho de cada producto y así poder llevarlo hacia la venta o hacia el movimiento, en este caso, del maridaje, para que la gente pueda disfrutar de nuestra tienda y de todos los consejos que en este caso damos a la venta.
Porque en eso de maridaje, ¿cómo funciona? ¿Tiene que dominar el vino o el cava o el espumoso, en fin, la bebida en definitiva, sobre el producto, a la inversa, tiene que complementarse?
Tiene que complementarse y a la vez tiene que ser un 50% de cada producto. No tiene por qué sobrepasar el vino sobre la comida ni a la inversa, sino que tienes que encontrar el equilibrio justo de acidez, azúcar, alcohol en el vino, pero aparte que el producto que estés comiendo se mantenga perfectamente para que los dos sabores conjuguen tanto en nariz como en boca. Como te comentaba antes, encontrar similitudes aromáticamente y gustativamente de los dos productos juntos. ¿Vale?
Leonardo, ahora mismo nos damos un paseo por vuestro establecimiento, por vuestra tienda Maridame. Destácanos algún producto que podría ser innovador, poco conocido, embutidos, quesos, foies, cuéntanos.
Quizás en cuanto a la selección de vinos, lo que nosotros buscamos son vinos de bodegas menos conocidas, de bodegas un poco más pequeñas, de bodegas que realmente ponen mucho cariño en la elaboración del vino. También porque creemos que es importante dar a conocer estos vinos que tienen una facilidad para comercializarse un poco menor. Y luego, en cuanto al resto de productos, pues quizás yo destacaría pues en el área de los quesos lo que comentaba antes, que nosotros buscamos productos realmente muy artesanos. Realmente, a veces, por ejemplo, tenemos bastantes problemas en tener ciertos quesos que nos demandan nuestros clientes porque hay muy pocas piezas de ese queso. Y a veces pues estamos a lo mejor 2 meses sin poder disponer de ese queso simplemente porque el productor se le ha acabado la leche y cuando se le acaba la leche no hace queso y nosotros pues no tenemos ese queso.
Eso también tiene su atractivo, ¿no?
Sí, y preferimos no tener ese queso durante 2 meses y tener que explicárselo a nuestros clientes antes que traer un queso que, bueno, de elaboración mucho más industrial y que no responde un poco a lo que nosotros queremos dar.
Bueno, pues esta es un poco la filosofía que tienen los profesionales de Maridame. Por cierto, profesionales que también están en eso, en acercar los maridajes a todo el mundo a que evidentemente le interese. En este sentido, organizáis catas maridaje muy interesantes de quesos, de embutidos, de foies, en fin, para acercar precisamente ese concepto, ¿no?
Sí, nosotros, aparte, digamos, de la venta de los productos que también se pueden degustar en el propio establecimiento, lo que organizamos son, talleres maridaje, en la que, todo esto que estamos explicando lo que explicaba Francesc, de cómo mejor, cómo combinan mejor los vinos blancos con los quesos, pues tratamos de explicarlo como mejor se puede entender, que es probando esos vinos y probando esos quesos in situ. Organizamos talleres sobre queso, sobre embutidos, sobre foies, también catas de vinos, un poco pues también para exponer nuestro producto a la clientela.
Por cierto, agradecemos a los profesionales de maridaje porque nos han cedido una cata maridaje para dos personas que la semana que viene sortearemos en estos micrófonos, en este espacio de radio, válida para hasta el próximo mes de septiembre. Vosotros vais publicando en vuestra página web periódicamente las catas maridaje que organizáis, ¿no?
Sí, nosotros publicamos la programación de cada trimestre. Y ahí la gente puede entrar en la web y ver las próximas catas que tenemos en el trimestre actual.
Bueno, pues atención a la semana que viene, el próximo sábado, porque alguno de vosotros podrá ganar esa cata maridaje, repito, para dos personas en Maridame. ¿Eso del maridaje tiene modas, Francesc?
Yo creo que no, que ha sido una palabra que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, ha habido un momento que simplemente yo creo que también por los profesionales, te hablo como sumiller, pues también se ha puesto como un poco más a la, ¿no? Se le ha dado demasiada importancia y no se le ha dado una cercanía que a lo mejor necesitaba, tanto el mundo del vino como el mundo, en este caso, de lo que le rodea, ¿no? Yo creo que ha sido la tal, pero no creo que sea una palabra, que está de moda. Se puede decir que sí, que todo el mundo busca maridajes, que todo el mundo está un poquito más puesto y que la gente sabe mucho más, sí. Pero bueno, la palabra lleva muchísimo tiempo dándose juego. Lo que pasa es que a lo mejor sí que ha habido una época que se le ha dado mucha más importancia de la que a lo mejor se le tenía que haber dado para que la gente cercana realmente se pudiera acercar, ¿no?
Bueno, pues en definitiva, acercarse sí. A ese maridaje es lo que pretendemos y espero que vosotros os acerquéis a Maridame, ¿eh? En la calle Santaló, número 1, esquina con Travesera de Gracia, teléfono de información 936-24-2757 y la página web maridame.me. Bueno, de maridajes, con ese concepto hemos querido cerrar hoy esta edición de Trotamundos. Agradecemos a Leonardo González y Francesc Ortiz que se hayan acercado a los estudios de Radio Estel. Gracias a los dos. Muchos éxitos. Que sigan los éxitos de esa tienda que funciona muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Por lo menos yo siempre que paso, que siempre voy con prisas por Barcelona, porque estamos en una vida de locos, siempre veo mucha gente, ¿eh? Bueno. Con lo cual me alegro mucho.
Gracias.
Mucha suerte, que vaya muy bien. Gracias. Buenos
gracias.
Trotamundos.
Gran Clot dels Oms Chardonnay 2011. Millor vi de l'estat i 8è millor vi del món al certamen Chardonnays du Monde.
Molt bé, doncs fins aquí posem el punt i final amb els amics de Maridame. Nosaltres tanquem aquesta edició de Trotamundos. Gràcies, amics, per la vostra atenció, per la vostra companyia. Tornem el proper dissabte a partir de les 10 en punt del matí. Fins aleshores, que tingueu el millor dels caps de setmana. Us ha parlat Miquel Mercadal.
Radio Estel.